Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que els dimarts a aquesta hora de la tarda tenim una estona per parlar-vos de la gestió municipal a l'Ajuntament de Vilafranca i sempre tractem qüestions que tinguin a veure, lògicament, amb el regidor o regidora que ens visita. I avui és concretament el regidor d'Hisenda, el presentem així bàsicament, sí. Aurel Ruiz, bona tarda.
Bona tarda.
Clar, d'Hisenda, però també té altres sí. responsabilitats, entre altres mobilitat, que avui em sembla que també parlarem.
Sí, és interessant parlar de mobilitat perquè estem en aquell moment on... se'n parla molt, inclús en altres llocs, no? A nivell de Barcelona hi havia un cert debat amb el tema del tramvia, del moviment de persones que entren i surten. Vull dir que realment la mobilitat és un tema molt que està molt a sobre, no?, de la nostra societat avui en dia.
Uh-huh. Anem, però, si li sembla, primer, Hisenda.
Sí. Sí, perquè... Hisenda, a vegades ara números, parlant de números.
Però clar, sí, aquestes coses sempre interessen.
Sí.
Ja em fa unes quantes setmanes que vam estar parlant amb vostè i penso que era justament parlant dels pressupostos municipals. Sí. De l'any que ara ja hem començat, del 2022, però sempre hi ha una altra part de recompte de números que correspon a l'any posterior, és a dir, o anterior, millor dit, el 2021,
exacte,
que seria el tancament de comptes d'aquell any, no?
Sí.
I aquest tancament ja està a punt?
Sí, el tenim ja més o menys, ja sabem com han anat els números. A més, quan parlàvem de pressupostos, recordo que parlàvem d'una certa incertesa, no?, de quin era l'escenari amb el qual ens trobàvem. Veníem d'una pandèmia, un any 2020 difícil, a més es van prendre decisions, no?, a nivell d'ingressos, també de despeses, perquè la despesa municipal està molt vinculada a les activitats que fa el propi Ajuntament, però també a les activitats que fan les entitats o el que està passant a la vila en el seu conjunt. Per tant, que es faci o no es faci la Festa Major, que es faci o no es faci el Vijàs, o que es faci o no es faci altres activitats esportives, culturals, socials, pues afecta, lògicament, també a les despeses que l'Ajuntament hi destina, no? Aquest any, per exemple, hi ha elements que l'any passat no es van fer, el 2021, que era un any on la pandèmia encara afectava, i és aquest que estem parlant, per exemple, del tema del Carnaval, no? Recordeu que s'ha fet ara, doncs, el divendres passat, la rua, però també no només la rua, sinó tot el que envolta les festes de Carnaval. Això implica una despesa pressupostària que s'ha de... Bueno, que afecta en l'any que s'executa, que el 2021 no hi va ser, no? O les Fires de Maig, que tampoc es van fer l'any 2021, i, en canvi, aquest any està previst que es facin, no? Bueno, si no passa res, esperem, perquè ara encara falta uns dies, però veurem una mica com evoluciona tot plegat. Clar, totes aquestes coses tenen un cert impacte, no?, tant a nivell de despeses. Algunes també tenen impacte a nivell d'ingressos. Aquestes que he comentat, no. Però les Fires de Maig, per exemple, sí, no? Les Fires de Maig sí que tenen uns certs ingressos que obtenim, pues, de les paradistes que posen els seus productes, dels que utilitzen, que exposen a la fira. Doncs això, a vegades els ingressos i les despeses es compensen, però en canvi les activitats culturals i esportives, doncs aquestes generen una despesa que no generen un ingrés, no? I això és el que a vegades a l'hora de fer números al final de l'any, pues, té un impacte directe amb la seva tancament. Dic que el tancament ha sigut positiu, el de l'any anterior, positiu des d'un punt de vista... tenim diverses maneres de comptar els comptes. Ho dic perquè a vegades hi ha gent que se sorprèn amb això, diu, com, a veure, els comptes, o has guanyat o has perdut, no? Però dic, sí, passa que un ajuntament no és una empresa. O sigui, tinguem-ho clar, que l'ajuntament no és una empresa, per tant, tot i que funciona formalment a nivell de comptes i de comptabilitat, com podia ser una empresa, però... gestiona els exercicis d'una manera que en diem per pressupostos, no? O sigui, tu tens un pressupost, per tant, no pots superar allò que tu has pressupostat. O sigui, quan parlem de pressupostos, com quan es parla a l'Estat, que sentim a parlar dels pressupostos de l'Estat o els de la Generalitat, o els dels ajuntaments, el pressupost és un màxim, és allò que tu pots gastar, però més d'aquí no, no? Què mirem, doncs? Per exemple, quin ha sigut el grau d'execució d'aquest pressupost, no? Fins on hem arribat? Si vam pressupostar 30, hem arribat a 30, hem gastat 30, hem gastat 29, hem gastat 28, no? Una mica aquesta és la idea.
I si hem gastat 31, malament a rai, llavors.
Sí. Bueno, teòricament no es pot, o sigui, no pots gastar més. El que passa que és veritat que llavors hi ha situacions, excepcions concretes, situacions d'emergència, que tu fa que hagis de gastar, o perquè si de repente aparegués, això, bueno, no ha passat amb algun ajuntament a la Catalunya, que és que de repente apareix un forat al mig de la Rambla de dimensions grans, perquè s'ha enfonsat una canonada i tal, allò s'ha d'arreglar. No hi ha pressupost, bueno, fem-ho, vull dir, ja ho trobarem, no? Doncs una mica aquestes situacions Per sort, aquí a Vilafranca no passa res d'això, no? I, per tant, podem dir que el tancament, el grau d'execució d'aquest pressupost ha sigut real, és a dir, hem gastat allò que ens havíem plantejat de gastar. Quin ha sigut aquest grau? Pues, home, bastant alt. Hem gastat pràcticament el 95% del que teníem previst. No està mal. És veritat que hi ha també una cosa que s'ha de tenir en compte, que a vegades, quan tu pressupostes o fas un pressupost, a vegades la despesa no l'executes en aquell any, sinó a vegades en l'any següent, perquè entre que fas el projecte, això es parlem sobretot d'obres, no? Fas el projecte, el licites, comença a executar-se. Pues, per exemple, el museu, no? El museu l'hem acabat durant el 2021, el que és l'obra, ara falta la part d'omplir-lo, diguéssim, la part de dintre, però l'obra s'ha acabat el 21, però aquest pressupost ja es va generar el 2018. O sigui, imagineu-vos, són 3 anys de tramitacions, d'execució, que entremig va haver-hi la pandèmia, que es va haver de parar, va haver-hi un problema amb l'empresa constructora. Totes aquestes coses després impacten amb el conjunt de l'execució d'aquest pressupost, no? Del tancament. Llavors, ha sigut positiu en un sentit purament pressupostari. És a dir, allò que vam nosaltres preveure, hem gastat una mica per sota. Evidentment, lògicament, si no pots gastar més del que has pressupostat, sempre ha d'estar per sota. Però els ingressos també han estat per sota. Si nosaltres vam preveure que en el seu moment l'Ajuntament aproximadament gestionaria uns 52 milions d'ingressos i hem tingut quasi 1 milió menys. No? Bé, això és un problema, perquè, clar, si has tingut menys diners, el que passa que, com que també hem tingut menys despesa, o sigui, no hem gastat tot el que havíem previst, ja he comentat abans que hi va haver coses que no es van fer, doncs el resultat ha sigut positiu. He de dir que, lògicament, bueno, jo soc d'aquesta manera, jo faig un seguiment pressupostari continu tot l'any i vaig adequant la despesa a l'ingrés que tenim. Això penso que en general ho hauria fet tothom, eh? És allò d'agafar i dir, escolta, com anem, no? Cada mes anar veient si els ingressos es van complint. Si es van complint, la despesa la vas executant. Si a vegades veus que de sobte no s'està complint l'ingrés, el que has de fer és contenir una mica la despesa per intentar acabar equilibrat. No? Què ha passat? Doncs hem tancat l'any equilibrats, o sigui, hem aconseguit gastar més o menys el que havíem pressupostat. I això, els ingressos i despeses s'han equilibrat. Tenim un cert romanent, que es diu de tresoreria, que aquest romanent és com si diguéssim les reserves que té l'Ajuntament per fer front a necessitats futures, que estarà al voltant d'1.400.000 euros, i aquest 1.400.000, el que fem ja en aquest proper ple és posar-lo a disposició per fer, sobretot, temes d'obres, necessitats que tenim a la via pública. És la part més innecessària avui en dia. Per exemple, ara mateix ens hem acabat totes les partides que teníem destinades a asfaltat de carrers. Pues, ràpidament incorporem ja aquestes reserves que tenim a asfaltar carrers. Això és un tema que és important. Jocs infantils, millores de vials que s'han d'arreglar, sobretot de voreres o espais d'aquest tipus, algun edifici que necessita alguna millora. Pues, tot això de seguida, quan fem aquest tancament, ja l'incorporem, i això ho farem en el proper ple, perquè pugui ja executar-se tot això que és necessari, no? O sigui, a part de cobrir necessitats que pugui haver-hi.
Quan l'Aureli ens diu el proper ple, vol dir el mateix ple en què es donarà compte del tancament del pressupost, ja sí. Es posarà a disposició una part d'aquest superàvit, per entendre.
Sí, és que legalment, no, fins que no tanques l'exercici i dones compte en el ple, no pots utilitzar-lo. Jo ho faig el mateix dia, o sigui, així no m'espero, perquè jo crec que una de les coses que sempre he tingut la voluntat de fer és destinar els recursos que té l'Ajuntament, posar-los ja en marxa, o sigui, posar-los ja a disposició perquè fer-hi coses, no guardar-te'ls. Hi ha ajuntaments que tenen una certa tendència a guardar diners. Jo crec que, en aquest sentit, si tu ets conscient de que estàs fent una bona gestió pressupostària, és a dir, si adeques els teus ingressos i les teves despeses, els diners han d'estar ja a disposició, han d'estar en marxa. Perquè la ciutadania no entendria que pagués els impostos perquè els guardis. És que, no sé, per si de cas, no? Per si de cas no. Vull dir, això a una família pot tenir uns certs estalvis per si de cas, però un ajuntament no ha de tenir per si de cas. Si hi ha una emergència, ja ho farem, ja ens organitzarem. I si no, demanarem un crèdit, com fa tothom, no? Vull dir que també ja hi ha altres maneres d'aconseguir-ho.
Mm-hmm. Clar, exactament el que ha de fer un organisme públic, en aquest cas, és quadrar el pressupost, sí. No, ni gastar de més.
Exacte.
Ni tampoc gastar de menys, sí, sinó sí. Aplicar allò que ha pressupostat, perquè, de fet, quan es fa el pressupost, es fa amb uns objectius concrets de via pública, de serveis, etc, etc. I, per tant, vol dir que estàs fent els serveis que havies previst, no?
Sí, sí. Jo sempre crec que en, quan fas un servei públic ha de ser així. Jo recordo que quan jo vaig fer... Bueno, jo vaig ser administrador de la Festa Major fa molts anys i en aquell moment el nostre objectiu era quadrar, o sigui, que gastéssim exactament allò que nosaltres ingresséssim. Perquè jo no entenia que havia d'haver-hi superàvit a la Festa Major, no s'havien de sobrar diners. Havia d'haver fet coses, s'ha de fer el castell de foc més maco, si convés, s'ha de fer doncs, activitat, hi ha d'haver un concert més, o sigui, hi ha d'haver activitat. Però tampoc està de menys, o sigui, no, vull dir, no al revés, que no me'n faltin de diners, no gastar massa, no? Perquè llavors aquests diners que tinc de massa els he d'anar a demanar a l'Ajuntament que em doni més diners, quan l'Ajuntament a vegades té problemes per cobrir altres despeses, no? Per això dic... tots els diners han d'estar en marxa, s'han de generar, perquè aquests diners que són públics generen riquesa, és a dir, són diners que després van a parar pues, a constructors, a gent lampistes, a comerciants, a gent de la cultura, hi ha d'haver l'activitat contínuament. I si no, també s'ha d'ajudar famílies, o sigui, has de posar en marxa sistemes de beques, ajudes a entitats esportives, activitats al carrer, el que convingui, però que es noti que la ciutat bull i és viva i aquests diners es mouen, no? que corrin.
Justament amb aquest raonament, alguna vegada recordo que des de l'oposició li han retret al govern que hi havia superàvits massa alts.
Sí.
Aquest és considerat aquest que hi haurà d'aquest 2021?
Bé, bueno, és que formalment, per això et deia, hi ha dues maneres de comptar-ho. Formalment hem tingut dèficit aquest any. El que passa que una cosa és el dèficit, una altra cosa és el romanent de tresoreria. És a dir, el dèficit és perquè s'acumulen despeses que es generen un any i s'acaben en un altre. Llavors, clar, s'han gastat aquest any, però realment eren de l'any anterior. Llavors, clar, la manera de comptar-ho, segons els... Bueno, és que jo no estic d'acord amb aquest sistema, però bueno, és el que hi ha, que és aquest de dir, bueno, malgrat sigui de l'any anterior, tu has de comptar l'any en què te'l gastes. Jo dic, ja, però, clar, aquest any hem gastat més del que hem ingressat. Però el que deia, són diners que ja teníem. Aquí, aquest any ens passa el mateix. O sigui, hem gastat més del que havíem ingressat, gràcies a aquest tema, però si després comptem només els que són efectivament d'aquest any, o sigui, els ingressos d'aquest any amb les despeses d'aquest any, les que s'han generat aquest any, tenim un cert excedent. I aquest excedent de 1.400.000 és el que incorporem ja en el pressupost del 2022 i portem en marxa i dotem. A mi la crítica em valdria si jo aquests diners me'ls guardés. O sigui, si els tingués allà en un calaix, i això sí que em valdria. Però quan tu veus que hi ha la voluntat de posar-los en marxa de seguida, doncs endavant. A més, tinguem en compte una cosa. 1 milió d'euros és molts diners per tu i per mi i per molta gent que ens escolta, segur. Però contem que el pressupost de l'Ajuntament són 60 milions. O sigui, 1 milió d'euros el gastem en menys de 15 dies. O sigui, quan, si tu mires bé, és la despesa que té l'Ajuntament en 10 dies, aproximadament. O sigui, si fas el càlcul, ve per aquí. Amb la qual crec que és lògic pensar que un cert superàvit està bé. Si ho fas relativament al conjunt de despesa que té l'Ajuntament, no és molt. Potser això, estem parlant d'un 3% o potser ni arriba, no sé, més o menys deu anar per aquí, o 1,5%, més o menys.
Inevitablement hem parlat de números amb l'Aureli Ruiz, sempre sí. Ho fem perquè és el regidor d'Hisenda, però com dèiem, també és regidor de mobilitat,
sí.
I justament en aquests darrers dies hi ha hagut algunes informacions prou destacades que valia la pena recordar i comentar, no? Entre altres, que em sembla que és des d'aquest dilluns passat que ja s'ha abaratit el bus urbà a Vilafranca.
Sí, sí, hem reduït el bitllet del bus urbà un 40% de descompte. Hem baixat un 40% el preu. És molt, eh? Si tu calcules bé, clar, és evident que després quan acabes mirant, dius, hem passat de 2,40 € a 1,50 €, vull dir, hem baixat 90 cèntims. Clar, no és molt cada bitllet, però bueno, al final de l'any són molts diners. Quanta gent paga? Val a dir que els usuaris del bus, la gran majoria són gratuïts, perquè són persones normalment grans, majors de 65 anys, tenen el bus gratuït, persones amb mobilitat reduïda també tenen el bus gratuït, i els acompanyants d'aquestes persones de mobilitat reduïda, quan per la seva situació necessiten un acompanyant, també el tenen gratuït. Per tant, hi ha molta gent que el fa gratuït. Però encara hi ha al voltant d'entre 80 i 90 viatges diaris que es fan pagant un bitllet. Hi ha dos tipus de bitllet. Un és el bitllet senzill i un altre és l'abonament. O sigui, tu tens un abonament de 10 viatges, una T10, que es deu habitualment, que tu agafes i pagues per cada viatge. Aquest també l'hem abaratit, l'abonament, i ara es pagarà 1 € per viatge. O sigui, com 1,50 € seria que agafes un bitllet sol, 1 € si agafes un abonament de 10 viatges. Quin era l'objectiu? Pues promocionar que la gent l'utilitzi, perquè estàvem veient que tampoc és un servei excessivament utilitzat per persones que no corresponen a aquests col·lectius que dèiem, no? De gent gran o de persones amb mobilitat reduïda. Per tant, gent que necessita desplaçar-se, a base de, home, 2,40 em sembla un preu excessiu. Amb 1,50 € o 1 €, en el cas d'abonament, sembla que ja s'adequa més a la realitat del nostre municipi. Penseu que el preu de 2,40 era el preu que tenen també a Barcelona, no? Clar, Vilafranca no és Barcelona, no, és difícil de comparar-se. Barcelona, Hospitalet o Vilanova o Igualada, tots tenen 2,40. Nosaltres diem, home, potser és millor fer un preu específic per Vilafranca. Val a dir que el que compri un bitllet, un abonament a Barcelona, també li valdrà aquí a Vilafranca. O sigui, estem en un sistema que es diu de tarifari integrat, de manera que el mateix bitllet que utilitzes per agafar el metro, el bus, el tren, doncs també serveix per agafar el bus urbà de Vilafranca. Vull dir, la gent de fora podrà utilitzar-lo amb els seus abonaments perfectament. El que passa que entenem que la gent de Vilafranca pròpiament, que només utilitzi el bus de Vilafranca, doncs potser aquest sistema integrat, aquest sistema tarifari integrat, no li serveix de la mateixa manera. Per això vam pensar, i parlant amb l'empresa concessionària, doncs fer-ho així. Clar, algú em dirà, home, però són menys ingressos, perquè això ho posa l'Ajuntament, aquesta diferència la posa l'Ajuntament. Però sí, però jo crec que es compensarà amb l'augment que hi haurà d'usuaris. O sigui, l'augment d'usuaris, que ara entendrà que potser el preu ja s'adequa a la realitat, doncs aquest increment compensarà les persones que, d'alguna manera, o el que es deixa de pagar respecte al preu anterior. No? Mm-hmm. Aquest seria una mica l'objectiu.
I potser també falta això, anar-se acostumant a saber que hi ha aquest sistema de transport de Vilafranca, perquè a vegades no hi pensem, no?
Sí, és veritat.
No hi pensem, o potser hi pensem tard. Quan hi pensem, sí, ja hem fet el viatge, per entendre'ns.
Per això l'agafa la gent gran, perquè normalment Vilafranca té un avantatge, que és una ciutat molt compacta, i és relativament fàcil anar d'un lloc a un altre caminant. No? Inclús des d'una punta a una altra, vam calcular que la distància més llarga que hi ha d'un lloc a un altre són quasi 2 km, no arriba. Cada 2 km es poden fer perfectament, tu i jo, diguéssim, els podríem fer perfectament en 20 minuts, no? O en 25 minuts, potser, si anem més tranquils. Clar, hi ha persones que necessiten fer parades, que no, 2 km és una distància excessivament llarga, i el bus urbà li pot donar solució. Llavors, el que diem és, possiblement l'edat influeix, però també influeixen altres aspectes, doncs, com deien, de problemes a vegades de mobilitat o de cansament, entre cometes, de fer aquestes distàncies. El que volem és promocionar-lo perquè la gent vegi que és un... Primer, que, clar, tot això s'ha juntat amb el canvi d'autobusos. Són autobusos molt més còmodes, són nous, els últims busos nous s'han incorporat ara, vull dir, fa cosa de 2 mesos, i es nota, vull dir, la gent... El grau de satisfacció de l'usuari s'ha incrementat molt, eh? Realment ho hem notat, perquè ens ho diuen, ens han dit, ostres, busos molt bé. Realment els que hi havia, bueno, eren molt, molt antics, més veritat, i ara, a part de que contaminen menys, això també és molt important, i la gent té aquesta sensació de que està participant d'un servei on doncs, té unes millores substancials i evidents, no?
Uh-huh. Doncs Aureli Ruiz, ens ha passat el temps volant que dediquem en aquest espai de la Casa de la Vila parlant avui, primer, del pressupost i després d'aquesta qüestió del bus urbà Vilafranca i d'aquests nous títols, nous bitllets que són més barats. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.